Hola, amics. Avui encetem un nou espai, un espai, com sempre, relacionat amb la radiodifusió per no trencar amb la tònica habitual del programa, de l'altra ràdio. Però aquest cop fugim una mica de les novetats tecnològiques del propi mitjà i ens endinsarem en el que podríem dir el llenguatge de la ràdio. Per parlar del llenguatge de la ràdio tenim amb nosaltres aquesta nit a Armand Balsebre. Ell és professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Bellaterra, de Ciències de la Informació. Bona nit, Armand.
Hola, bona nit.
Si et sembla, podríem començar delimitant una mica aquest llenguatge radiofònic.
En principi, per al llenguatge radiofònic hem d'entendre quelcom més que la paraula, si bé aquest és l'element fonamental de la ràdio, perquè la ràdio no és altra cosa que un mitjà de comunicació entre persones. I per al llenguatge radiofònic, doncs, hem d'entendre tot l'ús integral de les diferents formes sonores que constitueixen el nostre món, la nostra realitat. La paraula és una d'elles, potser la fonamental, però no és l'única, també està la música, i tot aquest món dels sorolls que els radiofonistes entenen amb el nom d'efectes sonors.
A més tenim els silencis, també.
El silenci forma part també d'aquesta altra banda de les formes no sonores, en què, si bé estan molt identificades amb les formes sonores de la paraula, perquè el silenci no és altra cosa, moltes vegades, que la pausa que es produeix entre paraula i paraula, com tu has dit, és cert, té una identitat pròpia i moltes vegades se li pot considerar també com un element més del llenguatge radiofònic amb la seva pròpia autonomia i significat.
En definitiva, el que hem d'intentar crear amb el llenguatge radiofònic són imatges auditives. Com podríem definir aquest concepte? Una relació imatge-so?
Aquest és un concepte molt específic de la ràdio, perquè no altres mitjans de comunicació tenen aquesta suposada mancança perceptiva, que és que l'oient, qui ens està escoltant ara, no ens veu, no sap com són. Per tant, a través de la nostra veu, a través del meu timbre, de la manera que parlo, la meva actitud que avui estic emprant a l'hora d'introduir aquest món amb aquesta entrevista, doncs m'heu d'imaginar com sóc, amb la meva manera de ser, i fins i tot segurament algú de vosaltres també està percibint algun tipus de caràcter concret. Simplement tot això a través de la paraula. La imatge auditiva, doncs, seria aquesta imatge mental que es crea en la vostra imaginació i que és conseqüència de la manca de visualització. I per això dic que és un concepte molt estrictament radiofònic, perquè altres mitjans no la tenen. La televisió, no, el fet de ser un mitjà audiovisualment més perfecte, no es permet aquesta creació imaginativa que sí es fa a la ràdio.
A més, quan parlem de llenguatge radiofònic, hauríem de parlar també d'altres conceptes, com podrien ser l'espaial i el temporal de la pròpia actitud de la persona que parla.
L'espai i el temps sí són dues dimensions també molt fonamentals que delimiten una mica tot aquest univers de significats que és el llenguatge radiofònic. El temps, en principi, és una dimensió bàsica de la ràdio. La nostra paraula, el nostre missatge es produeix amb una dimensió temporal, amb un començament i un final. Aquest començament i aquest final, a més, estan dins d'una cadena de sons, la jerarquia dels quals està delimitada pel que ve abans i el que ve després. Els oients tampoc poden alterar aquesta jerarquia que nosaltres estem construint. Tampoc la poden justaposar o simplement retenir, parar, apretar l'stop, perquè nosaltres anem parlant contínuament. Aquesta és una condició de la percepció radiofònica que no es produeix amb altres mitjans. La lectura de qualsevol text a la premsa, els lectors poden canviar de pàgina en qualsevol moment, és a dir, poden alterar la seqüència temporal amb la que s'havia previst, de la pàgina 1 passen a la pàgina 3, aquí no, aquí han de passar de la paraula 1 a la paraula 2 a la paraula 3, i així successivament, i poden en un moment determinat doblegar el diari i decidir que segueixin llegint dues hores després. En aquí no. Si aquí decideixen això, lògicament el missatge quedarà totalment alterat, almenys des de la voluntat amb què es va ser creat pels emissors. I també l'espai és una dimensió també important, si bé és en la seva representació ideal, no material, perquè realment la nostra veu no ocupa un espai concret. No és com un diari que té unes determinades dimensions de paper. És la dimensió ideal que es crea també la imaginació de l'oient, on es tradueix tot el que és el concepte espaial. Molts dels oients que ens puguin escoltar ara segurament imaginen que això es pugui produir en una cambra determinada, en unes condicions físiques determinades, i que la nostra imatge física també està traduïda per una dimensió espaial. I són aquestes dimensions espaials ideals que es produeixen a la imaginació les que formen part d'aquesta altra dimensió que és la ràdio.
Sí, en definitiva, el que vosaltres dieu, els teòrics dieu, és que la creativitat en ràdio culmina, sens dubte, amb els radiodrames. A mi m'agradaria saber per què pràcticament han desaparegut de la programació de les emissores de ràdio.
Aquesta és una bona pregunta que no té una fàcil resposta, perquè no depèn de la voluntat moltes vegades dels radiovients, ni dels que hagin teoritzat sobre això, ni tan sols moltes vegades dels personatges que han dedicat la seva vida a la creació del radiodrama, directors, actors, guionistes. Això és una mica el que alguns directius dirien el fet inexorable dels temps, de la modernització, del progrés, etc, etc. Diferents formes canvien perquè de sobte s'introdueix un element substancial en tot procés de creació, que és el tema del pressupost, el tema dels diners. El gènere radiofònic del radiodrama va ser un gènere amb tota la seva acceptació popular durant els anys 40, 50, 60, fins i tot aquí a Espanya, però que lògicament en el moment en què la televisió doncs, es converteix en l'eix hegemònic de la ficció a través de tots els telefins o teleteatres que es poguessin fer, arracona una mica la inversió dels directius, dels empresaris i també fa que s'orienti la inversió publicitària cap al fenomen televisiu que es veia molt més rendible que el fenomen radiofònic. Amb el radiodrama passa que era un gènere molt car i avui per avui encara més perquè s'han de pagar a moltes persones, a actors, generalment han de ser bons actors, també a guionistes, a directors, realitzadors, muntadors musicals, una figura professional que pràcticament ja no existeix fora d'aquesta casa. I, per tant, doncs, tots aquests entrebancs pressupostaris desanimen alguns directius i fan que els inversors publicitaris tampoc s'arrisquin a invertir els seus diners en allò que creuen que no és rendible. I prefereixen doncs, pagar 6-7 milions de pessetes per 20 segons en un espot publicitari entre Falcon Crest perquè consideren que allò pot ser més rendible. Per tant, aquesta és una de les conseqüències per la qual el radiodrama avui no assisteix. Un 0,3%, segons uns estudis, en la radiodifusió pública espanyola i comptant Ràdio Nacional, Catalunya Ràdio i altres emissores públiques com Ràdio 4, és el tant per cent de les hores d'emissió de la radiodifusió espanyola el que es dedica al radiodrama, a la radioficció.
La ràdio en general utilitza els tipus de llenguatge que abans, dels que abans parlàvem, de la paraula, la música, els efectes i, en definitiva, dins dels efectes, el silenci. Però quins podríem dir fora dels radiodrames que són els programes més elaborats en ràdio?
És difícil perquè aleshores hauríem d'inscriure aquests programes en un gènere concret. S'entén per gènere tot aquell repertori de convencions narratives sonores que té un denominador comú. I així neixen els programes informatius i tothom per la paraula informativa ja sap més o menys de què va la cosa. Neixen també els programes musicals, els programes dramàtics, i en els darrers 20 o 30 anys el programa aquest magazine, com es vulgui dir, que ve una mica de l'ús generalitzador de la paraula francesa, magatzem, on més o menys es posaven tots els altres gèneres, barrejats d'una manera un tant desordinada i amb la intenció de fer més amè el sentit comunicatiu que es pogués portar a través d'aquests programes. Per tant, és a dir, on que no siguin els radiodrames es pot fer també una ràdio creativa, en principi a qualsevol dels gèneres, perquè si bé creiem que el gènere radiodramàtic és un dels gèneres creatius per excel·lència, això no és exclusiu. Tot depèn del sentit comunicatiu que vulgui utilitzar, de la intel·ligència del creador i dels mitjans sonors al seu abast que es puguin posar per definir un programa o un missatge a través d'aquests gèneres que hem dit. No? En principi no ha d'estar al costat de cap altra consideració. El que sí és cert és que aquestes convencions, perquè són tan tancades, sí que a vegades es converteixen en patrimoni, en compartiments estancs excloents de determinades formes sonores. Per exemple, el programa informatiu doncs exclou moltes vegades tot allò relacionat amb la música o els efectes sonors. Només són aquestes insercions musicals, anomenades ràfegues, que es posen entre blocs de notícies per separar continguts. L'únic element musical que durant mitja hora podem sentir en períodes de 3 segons i en freqüència de potser 5 o 10 minuts. És a dir, que en el total d'un programa informatiu de 30 minuts, com a patrimoni de l'element musical, només escoltarem 3 o 4 vegades fragments d'aquests tan curts. I aleshores sí, si creiem que l'ús creatiu del llenguatge radiofònic està en l'ús integral de totes les seves formes sonores, paraula, música, efectes sonors i silenci, el programa informatiu, el gènere informatiu, no seria un gènere del tot com representatiu de tot això. Però això depèn del creador, perquè es poden trencar també les convencions. Una convenció és un pacte que en un moment determinat es crea entre emissor i receptor per tal de posar en comú, comunicar-se de manera més eficaç possible, però aquestes convencions són producte d'una conjuntura, d'una manera de ser en un moment determinat, que es poden trencar i crear noves convencions que s'hi incorporessin noves formes.
Bé, doncs agraïm a Armand Balsebre, professor de ràdio de la Universitat Autònoma i també doctor en Ciències de la Informació, la seva participació aquesta nit en el nostre programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.